No es poden imaginar el que és difícil de trobar avui aquí a Catalunya un escriptor que estigui aquí amb nosaltres, perquè tots són a Frankfurt, tots. No, Emili Teixidor encara no hi és, i per això el tenim aquí. Benvingut, Emili Teixidor.
Ben trobat.
La lectura i la vida és el seu llibre que ens porta avui. Està publicat per Columna, però en realitat Emili Teixidor és una persona que sempre se'l sent i que sempre ens ajuda a estimular-nos amb això de la lectura. Per exemple, aquesta coberta és un nen molt petit, llegint un llibre d'aquests amb lletra molt gruixuda, molt gruixuda.
Sí.
Gruixuda, vull dir, molt densa, vaja. No sé si aquest nen potser és de veritat o és de tramoia, com si digués.
És de tramoia.
Evident.
L'han trobat els dissenyadors de l'editorial i, com que està molt bé, l'han aprofitat fins i tot per l'edició castellana, que sortirà d'Ariel ara. D'aquí una setmana o dues.
No és obligatori llegir, no és obligatori fer programes de ràdio, no és obligatori escriure, no és obligatori pràcticament res, però, en canvi, quan sentim que hi ha algun país on es llegeix molt, li tenim una certa enveja.
Sí, però això era una mica abans, perquè ara ja es llegeix bastant aquí, eh? Estem en una línia, les darreres notícies que tinc jo, entremig. Per exemple, per sota nostra hi ha Portugal i Itàlia, per damunt hi ha els que estan al damunt sempre, que són França, Anglaterra... Anglaterra no ho sé, no me'n recordo, Alemanya, sí, etcètera. O sigui que s'ha millorat molt, diria jo, no?
Clar, a França encara a les primeres planes dels diaris acostuma a haver-hi un anunci d'algun llibre.
Sí,
aquí,
sí.
A les primeres planes d'algun diari dels més influents hi ha un anunci de tabac.
Sí.
Tot és paper, però...
O de la Lliga.
O de la Lliga, això és veritat. El llibre teu comença amb una pregunta que m'agradaria plantejar-te. Us imagineu un món sense llibres? Doncs va, anem a imaginar-lo, perquè tard o d'hora potser el llibre, si no existís, s'hauria d'haver inventat, no?
Sí, hi ha una cosa que dic més endavant a propòsit de les biblioteques, que explica això, que és que el Karl Popper, per explicar la importància dels llibres, imaginem-nos que desapareixen totes les biblioteques. Doncs costaria molt, molt tornar a aconseguir el nivell de comoditats i de civilització, diguéssim, actual. Trigaria moltíssim. És inimaginable, no? Per tant, és una civilització aquesta nostra, l'occidental, que depèn de la lletra escrita.
Sí, de la lletra escrita, però també de la lletra aquesta dedicada al plaer i a la comprensió, perquè, diguéssim, si ara traiem tota la part humanística, per exemple, potser continuarien existint enginyers, lampistes... Vaja, que potser les comoditats les tindríem. Ens faltaria una altra cosa, però...
Sí. El que passa és que aquesta posició de tots els governs europeus a favor de la lectura que veiem amb els anuncis a la televisió que fan aquí a Espanya, a Televisió Espanyola, o programes de llibres, etcètera, etcètera, cada vegada n'hi ha més, és perquè els governs s'han adonat de que el progrés material i el progrés tout court, diguéssim, depèn de la capacitat lectora dels ciutadans. I ja fa molt temps que que Alemanya, en fi, van començar aquestes qüestions, doncs, en adonar-se que perdien competitivitat comercial i, en fi, i una sèrie d'estudis que van fer van dir és perquè es llegeix poc. I aleshores d'altres països, com els japonesos, etc., que llegeixen més, ens estan passant la mà per la cara. I després van començar aquestes campanyes. I més endavant, quan es van adonar que molts serveis, doncs, que són gratuïts, com la medicina, la seguretat social per a tothom, etc., etc., hi havia gent que n'abusava, van dir potser que reduïm una mica aquesta benevolència que hi ha i aquesta liberalitat que hi ha. I fixa't que aquí, doncs, hi havia, em penso que va ser una consellera de Sanitat, ja no me'n recordo quina, que va començar a dir, doncs, demanarem un euro o el que sigui per cada visita, que era una manera de dir, us començarem a passar la factura. I alguns hospitals, quan surts, et donen la factura, vostè no ha de pagar res, però consti que tot això és el que ha costat la seva estada,
sí,
i la feina que han fet per fer conscients. I van dir, això també ho farem amb l'educació, perquè el pressupost d'educació és enorme, no? I aleshores, però van decidir que no, que amb educació ho podien fer i segurament ho faran. Va, per exemple, amb les medicines, ja veus aquests anuncis que posen les medicines bàsiques, no recordo com la diuen ara, en fi,
els
genèrics per tothom, i qui vulgui una marca especial que s'ho pagui. O sigui que ho han començat a fer amb certes, a tota Europa, amb certs aspectes del benestar social aquest, però en canvi amb educació van dir no ho podem fer-ho, perquè més aviat necessitem encara molta més gent, i per tant, encara que hi hagi gent que n'abusi, mirarem de convèncer-los que no n'abusin tant i que aprofitin, doncs, fent propaganda i convencent i fent campanyes i fent programes de televisió i programes de ràdio i convencent i conferències i més biblioteques, que val a dir que això sí que és visible perquè la xarxa de biblioteques que hi ha a Catalunya i a tot Espanya, per almenys per les parts que jo he anat, és admirable. Hi ha unes biblioteques precioses i està molt bé. I això forma part, diguéssim, d'aquest convenciment de que sense la lectura el nivell de vida actual doncs no continuarà.
Tot i això, potser el problema no és de la lectura, que com tu dius, cada vegada es llegeix més, sinó que també cada vegada s'edita més. L'altre dia, amb motiu de la inauguració del Liber, va sortir una xifra. I em vaig entretenir a dividir-la, perquè això encara en sabem una mica, per 365 dies, és a dir, comptant dissabtes i diumenges, no? I em sortien 189 llibres al dia, comptant dissabtes i diumenges, que multiplicats donaven uns 60 i pico de mil llibres a l'any. Espanya, només Espanya. Em pregunto quants d'aquests llibres són prescindibles i quants no. Potser n'estem fent un gran massa?
No ho sé, sempre és difícil dir això, perquè si algú que té ganes d'editar un llibre de 300 exemplars per amics i coneguts, etcètera, etcètera, edicions de bibliòfil, etcètera, etcètera, doncs qui els hi pot prohibir? Estem en un sistema de llibertat i de mercat, i de lliure mercat, que en diuen, no? Per tant, si algú edita massa, ell ho pagarà. Com si digui, per dir-ho d'alguna manera, i el públic ja és molt savi, però precisament per això també hi ha tot aquest nou interès de diaris, televisions, ràdios, etcètera, etcètera, per orientar el lector davant d'aquesta llau, perquè és una mena de necessitat. Si hi ha molta gent que llegiria moltes més coses si estigués ben orientada, no?
Anem a altres qüestions. Dius aquí, aquesta guia, com incitar els nens i els adolescents a lectura, una guia per pares i mestres. No tenim cap nen aquí, però si en tinguéssim algun diríem: saps com? Doncs no recomanant-nos més a Salinger amb allò del el guardià del camp de Sègol. Perquè quan se les obliga a llegir un llibre, noi, la gent no s'ho passa bé.
No.
O sigui, potser la lectura hauria de ser que hi hagués una identificació entre lectura i gaudi intel·lectual.
Perquè hi ha un espai... És a dir, quan el nano és petit, tu com a pare ho saps, quan el nano és nano, diguéssim, per poc bona mà que tinguin els mestres o els pares, i gairebé sempre en tenen, amb un 99,99%, doncs el nano fa el que li diuen i és molt fàcil d'engrescar i és molt fàcil de comunicar i va seguint. El problema passa quan, i això ho heu notat a casa, quan tu dius: he pensat que el diumenge venent faríem una excursió, i tu dius amb tota l'il·lusió i el nano fa... I aleshores dius malament, si sí, ha d'anar per una altra manera. Per això diuen, passa a l'adolescència amb la lectura, però no és que passi amb la lectura, passa amb tot, perquè els nanos deixen de creure en l'autoritat, deixen tota una sèrie de coses perquè s'han de reafirmar moltes qüestions, de manera que jo crec que en aquesta edat s'ha de tenir paciència perquè el nano, abans no es converteixi en adult complet, doncs ha de passar una etapa, i ha de passar una etapa d'incerteses, de provatures, etcètera, etcètera, amb tot, entre les quals hi ha la lectura, evidentment.
La lectura i el refús a la lectura que ens diuen a l'escola per adoptar-ne d'altres.
Exacte, no, per tant, jo m'havia trobat, per exemple, és a dir, aquesta qüestió de la lectura és molt complexa. A vegades quan demanen així en entrevistes, etcètera, vostè que està llegint ara, és una de les preguntes més impertinents que hi ha, perquè ningú diu la veritat, i tothom que té bé dient, doncs mira, ara faré una relectura de la Divina Comèdia, del Segarra, etcètera, no? Però en realitat imagina't que ara jo el que estigui realment interessat estigui a atracar la banca Santander, per dir-ne una, no? El que estic llegint és la vida dels grans atracadors de banc, com atracar un banc, i etcètera, etcètera, que això és el que realment m'interessa i això és el que realment llegeixo. I, per tant, la gent no diu moltes vegades mai el que llegeix de veritat, perquè és ficar-se molt en la seva intimitat. Jo m'havia trobat, com feia de professor, que hi havia un nano que venien els pares i deien: no llegeix, no llegeix. Deien: però com és possible que no llegeix si és un devorador? I era perquè el nano ja s'havia fet gran i tenia les seves pròpies eleccions i llegia les seves pròpies coses i no volia compartir aquesta intimitat amb els seus pares.
Naturalment, això els polítics ho fan bastant l'estiu, quan se'ls pregunta què llegirà, i et diuen 5 o 6 llibres, però ningú no els hi fa cas. En canvi, a Alemanya, Joschka Fischer un dia diu: jo llegeixo L'ombra del vent, i la gent es creu que un polític pot llegir. Per què els polítics d'aquí són tan increïbles a l'efecte de lectura?
Bé, Joan, si fóssim només amb la lectura, el mal és que són increïbles, que en fan promeses o prometences. d'altres tipus, no? L'habitatge, etcètera, etcètera, no? O sigui que potser que comencin a ser molt sincers amb una sèrie de qüestions i després se'ls creuran, no?
Bueno, tu amb quin llibre vas començar a llegir allò de dir que bé m'ho estic passant? Vaja, un dels llibres d'aquests inicials. Ja no et pregunto el que estiguis llegint ara, però el llibre primigeni, el llibre que dius... Molt bé.
Quan jo era petit no hi havia gaires llibres i aleshores hi havia dues qüestions que suposo que d'alguna manera inconscient han marcat a tota una generació i a mi m'han marcat, per exemple, hi havia els llibres prohibits que no eren prohibits, eren perquè eren llibres en català normalment o llibres que no interessaven a la censura oficial que hi havia en aquell temps i que jo trobava a les biblioteques de gent gran, per exemple, del rector del meu poble vaig trobar tot el Folch i Torres i tot el Massagrans i tota aquesta sèrie de qüestions i d'altres novel·les que tampoc estaven ben vistes en aquell moment. Per exemple, recordo una novel·la del Tomàs Roig i Llop, el pare de la Montserrat Roig, que es titulava La noia de bronze, que era una mena de cosa eròtica en aquells moments, semblava molt més, ara no semblaria tant, però en fi, una cosa absolutament allunyada del que feia el poeta aquell i novel·les d'aquest tipus, no? I després molta gent del poble, però manyans o pagesos, que havien conservat a casa llibres de biblioteques antigues que s'havien salvat, no? Doncs, per exemple, jo recordo el Roig i el Negre, o coses d'aquestes, de la Proa antiga, que s'ha batit, i aquella gent ens els deixava. I després hi havia la lectura pública, que era en castellà, jo dic sense cap tipus de discriminació, perquè penso que prendre idiomes està molt bé, no? I aleshores els llibres que trobava doncs eren els del Doc Savage, recordo una col·lecció d'aquestes de sang i fetge molt fort, el Doc Savage era extraordinari, o el Juli Verne, o una escriptora que a mi em va agradar molt, perquè era una fantasia total, que es deia Leonor del Corral, i aleshores més tard, més endavant, em vaig assabentar que era un pseudònim del José Mallorquí, i eren unes coses que publicava l'editorial Molino. Aquestes van ser els primers, realment, llibres sencers, per dir-ho d'alguna manera, i absolutament lliures, perquè, com pot suposar, a l'escola no hi havia biblioteca d'aula, ni se'n sentia parlar, ni hi havia... És a dir, a les escoles d'aquell temps, abans de començar el batxillerat, hi havia el que se'n deia l'enciclopèdia, que era l'enciclopèdia del Mau Carles, on S.A. de Girona, que hi havia tot, i era tot, i per tant era el llibre.
Clar.
Hi havia el llibre, i després hi havia un altre llibre que era el llibre de lectura, que era un llibre de lectura en castellà, que hi havia fragments doncs, de Campo Amor i de...